Duros a quatre pessetes.
Aquesta setmana hem conegut l'IPC del mes de setembre i ha estat un IPC bastant espectacular. Ha crescut un 4%. En concret, és la pujada més gran en els darrers 13 anys. Saludem a Ramon Alfonso, professor d'Empresa i Economia de la Universitat Abat Oliva Feu. Ramon, molt bon dia.
Bon dia.
Per començar, expliqui'ns què és això de l'IPC.
Bueno, l'IPC és un indicador que tots els països disposen d'ell i que l'elabora l'Institut Nacional d'Estadística de cada país, i el que es tracta és de crear una cistella de productes que es considera que són que representen l'estàndard mig d'una família. I això el que es fa és un mostreig sistemàticament per tot el país, i cada mes es fa una recollida de dades, doncs, de productes d'alimentació, que podria ser, doncs, el pa, podria ser la llet, podrien ser productes així, podria ser productes tals com l'electricitat i energia, com podria ser electricitat, gas natural, gas butano, combustibles, podria ser el cost del transport, per exemple, el que costa el bitllet de l'autobús o el bitllet del metro, i naturalment sortirien coses com educació, vestit, i així successiva, oci, i llavors vas fent tota la gamma, i una mica la idea és que es va revisant que els components d'aquesta cistella representin aproximadament la mitja d'una família.
I això per què serveix? Per què es calcula aquest indicador cada mes i cada any?
Bueno, aquest indicador té diverses utilitats. És a dir, una li serveix al govern per tenir una idea de si ens estem enfrontant en una època amb més o menys inflació. La inflació és una cosa que, si n'hi ha zero, pot arribar a ser inclús una mica preocupant. Però si es comença a disparar per sobre, de forma estable, es comença a disparar per sobre del 2,5%, també comença a ser un problema. I llavors es tracta de mantenir els preus més o menys estables dins una franja. Per una família, per un pensionista, per un treballador que tingui un salari, té molta importància. Per una persona que pagui un lloguer, hi ha molts contractes i moltes clàusules que estableixen que et revisaran el teu sou, o et revisaran el teu lloguer, o et revisaran diferents conceptes en base a que hi hagi inflació. I, per tant, diríem, si comença a haver inflació, doncs això provocarà pujades en el preu dels lloguers, i això té efecte a la butxaca de moltes persones.
Suposo que també l'IPC serveix per calcular altres indicadors, o ja no, és a dir, el lloguer, hi ha molts lloguers que es recalculen cada any tenint en compte l'IPC, que és com un indicador de dir el nivell de vida, si ha pujat, si ha baixat, i si puja, quan puja, perquè també la persona que té aquest pis, doncs, llogada, pugui pagar o pugui cobrar aquest canvi del nivell de vida. Actualment serveix per el lloguer, per les pensions, inclús per alguna feina?
Bueno, és pel que serveix. I el que he dit abans, el govern i el Banc Central Europeu els serveix per dir com per poder detectar si tenen problemes de descontrol de preus i poder actuar. Però no hi ha un altre indicador que serveixi, a més a més, a partir d'aquí s'acullin altres indicadors. És a dir, aquest indicador calcula cada un dels governs, i després hi ha persones que tenen contractes o el que sigui, o diguéssim, o salaris o pensions indexades a la inflació que hi hagi en cada moment. És una forma d'intentar protegir-nos.
Ramon, hem vist ara aquest mes de setembre que ha crescut bastant. És l'indicador o l'IPC que més ha crescut en 13 anys. Això què es deu?
Mira, hi ha dos parts. Hi ha una part que es deu... Hi ha una part que es deu a un efecte de base de càlcul, que és que ara ens n'hem oblidat, però l'any passat, amb la pandèmia, es va parar l'economia. I en aquell moment, en els mesos aquests, diguéssim, els mesos de maig, juny, juliol, però especialment setembre, octubre, la inflació, aquest IPC, va caure a mínims molt baixos, extremadament baixos, i era per la falta d'activitat. en el moment que l'activitat s'està reprenent, hi ha un efecte estadístic purament de base de càlcul, que és encara es reprèn l'activitat, com que el càlcul sempre es fa comparant els preus d'aquest any respecte als preus de l'any passat, doncs estem comparant uns preus que han pujat respecte a uns preus que eren extremadament baixos o per sota del que era habitual, amb el qual això exagera la pujada. Això és una part. Però hi ha una altra part que és certa, que és que en aquests mesos últims, i tots som conscients per la premsa i per les notícies, de que en els mesos una part molt important de la cistella és el preu de l'electricitat, el preu del combustible, i això, i el preu del gas, i això tenim molt clar que en els mesos de juny, juliol i agost ha hagut una batalla i una pujada bestial dels preus de l'electricitat. I si anem a la gasolinera, doncs veiem que estem en màxims de preus del petroli o de la gasolina, és a dir, quan volem omplir el dipòsit del cotxe. Per tant, això que ens estaria dient és que hi ha una part, en aquest moment, de la pujada, que ve per un efecte de base, que aquest anirà desapareixent en els mesos que venen, però hi ha una part que s'ha exagerat, i és important, que és que ve per l'efecte aquest dels preus d'electricitat, petrolis, derivats de petroli i de, per tant, gas i combustibles de gasolines i gens.
Mm-hmm. Una pregunta que a mi és una mica difícil. És bo o dolent que pugi l'IPC? Ho dic perquè si puja significa que l'economia, en principi, està tirant perquè es consumeix més, en principi, a mi m'equivoco. I si baixa significa doncs, que les coses són més barates, també, o no? Què seria el millor? És una cosa equilibrada.
Jo si t'he de donar una resposta, et diria que això és com quan mires una analítica de sang i et donen aquells valors que et diuen el valor correcte hauria d'estar entre, i et donen una franja, per exemple, et diria el sucre, et diuen això d'estar entre aquest valor i aquest valor, i si estàs per sota aquest valor tens un problema, i estar per sota també tens un problema, i llavors el metge comença a actuar. Doncs amb la inflació passa algo molt similar, que és inflacions per sota del 0,5 comencen a ser excessivament baixes, inflacions per sobre del 2,5 comencen a ser una miqueta massa altes. I llavors et diria que normalment el que s'intenta és que la inflació es mogui amb una franja que estigui entre el 0,5 i el 2,5, de forma estable. Una altra cosa és que hi hagi efectes especials com aquest de la pandèmia, que aquest, tots els bancs centrals ho han repetit, de que per si sol desapareix, en un parell de mesos més haurà desaparegut. Però hi ha una cosa que s'ha afegit nova, que és que ningú se l'esperava, i aquest sí que és un problema, que és el combustible, el gas, l'electricitat, i que bueno, ja veurem a veure com s'arregla. Per tant, un excés d'inflació no vol dir que hi hagi més activitat. Un excés d'inflació vol dir que una part dels preus s'està descontrolant. I això pot arribar a generar, diguéssim, problemes a la gent. No? Perquè si la inflació se'n va al 4 o al 5%, és automàtic que començarà a haver-hi ajustos, doncs ja sé, en el preu dels lloguers, en el preu de les revisions de salaris, bueno, però diguéssim, hi ha una sèrie de costos que diguéssim, comencen a afectar la butxaca de les persones. I llavors, i a més, quan es mou l'inflació, no es mou mai tots els factors al mateix temps. Pot passar perfectament que el preu dels aliments estigui a la baixa o el preu dels teixits estigui a les tèxtils, estigui a la baixa, mentre que el preu del combustible o l'electricitat estigui a l'alça, i per tant, i a vegades és més sensible la pujada de l'electricitat que la baixada dels teixits. És a dir, per tant, has de poder separar, és de lograr que només tots els indicadors es moguin més o menys i evitar que tinguis indicadors que vagin per lliure i que siguin perjudicant moltíssima gent.
Doncs Ramon Alfonso, professor d'Empresa i d'Economia de la Universitat Abat Oliba Feu, moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Duro a 4 pessetes de COPE Catalunya i Andorra. Que vagi molt bé.
Molt bé, gràcies a vosaltres.